La taula de l'Evangeli.
Bon dia i salutacions ben cordials. Som a la taula de l'Evangeli. 30 minuts per a comentar les lectures de la missa dominical. Avui, de les del diumenge 17 de durant l'any. Un plaer retrobar-los en la sintonia de Ràdio Estel. Ens acompanyen dos convidats per a la tertúlia. Són mossèn Lluís Portabella i en Xavier Francino. Els qui passem a presentar, mossèn Lluís Portabella, és un prevere que fa servei pastoral en diversos pobles de l'Alt Urgell, aquí al Bisbat d'Urgell. Què tal?
Bon dia. Molt bé, soc un prevere de 63 anys de capellà.
Déu-n'hi-do. Per tant, experiència davant la comunitat cristiana. Bé, l'experiència ja ha estat. Sí o no?
Els anys han estat.
Ah, bé. Però aquests anys no han acumulat experiència?
Sí, sí, però ja ho comentarem un dia.
Gràcies per ser aquí de nou, de debò. I en Xavier Francino és notari a la Seu d'Urgell. Què tal, Xavier?
Molt bé, content de tornar a ser aquí amb vosaltres.
Bon dia, gràcies per ser aquí a tots dos. Doncs som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 17 de durant l'any és del llibre del Gènesi i del capítol 18.
En aquells dies el Senyor digué: quin clam tan fort a Sodoma i Gomorra, que n'és de greu el seu pecat. I baixaré a veure si tota la ciutat es comporta com ho denota aquest clam que m'arriba. Si no és tota la ciutat, vull saber-ho. Els dos homes que acompanyaven el Senyor se n'anaren en direcció a Sodoma, però Abraham es quedà encara davant el Senyor. Llavors Abraham s'acostà i digué: de debò que fareu desaparèixer tant el just com el culpable? Suposem que a la ciutat hi hagués 50 justos, els faríeu desaparèixer? No perdonaríeu la població per amor dels 50 justos que hi hauria? Mai de la vida no podreu fer una cosa així, fer morir el just amb el culpable? Que el just i el culpable siguin tractats igual? Mai de la vida! Vos que judiqueu tot el món, us podríeu desentendre de fer justícia? El Senyor respongué: si trobava a la ciutat de Sodoma 50 justos, per amor d'ells perdonaré tota la població. Abraham insistí: encara goso parlar al Senyor, jo que sóc pols i cendra. Suposem que per arribar als 50 justos en faltessin 5. Per aquests 5 que falten, destruiríeu tota la ciutat? Ell contestà: no la destruiria si hi trobava 45 justos. Abraham li tornà a parlar: suposem que només n'hi hagués 40. Li respongué: no ho faria per consideració a aquests 40. Abraham continua: que el meu senyor no s'enfadi si insisteixo. Suposem que només n'hi hagués 30. Ell respongué: no ho faria per consideració a aquests 30. I Abraham insistí: encara goso parlar al meu senyor. Suposem que n'hi hagués només 20. Ell contestà: no la destruiria per consideració a aquest 20. Abraham insistí de nou: que el meu senyor no s'enfadi si insisteixo per darrera vegada. Suposem que només n'hi hagués 10. Ell respongué: no la destruiria per consideració a aquests 10.
Sodoma i Gomorra, en la tradició bíblica, són el prototipus de ciutats pecadores que no volen fer cas, de cap manera, de la paraula que Déu els adreça. Crida l'atenció en aquests versets el regateig, a la manera oriental, que Abraham fa davant de Déu perquè no executi el seu càstig i faci desaparèixer Sodoma. Molt extensa aquesta lectura, però amb molt de contingut. Bé, tenen la paraula tots dos. Qui comença?
No, jo solament afegia això que dius, estil oriental, aquest regateig,
sí, sí.
I jo diria, i també jueu.
Sí.
No sé si els jueus regategen molt, però això de negociar més o menys, penso que la relació entre Abraham i Déu doncs, és pròpia de jueus. diguem coses
serioses. Sembla un tast del Déu compassiu de l'Evangeli, del Nou Testament, en l'Antic Testament. El Déu furiós, castigador, i aquí pues, el mostra com un Déu compassiu. De fet, salva a Lot i a la seva família, o per lo menos els hi ofereix la salvació, malgrat els gendres de Lot tampoc no semblaven mereixer-ho, però se'ls fa l'oferiment de sortir de la ciutat i ells diuen, no, jo em quedo, que aquí m'ho passo molt bé, i efectivament pues, es converteixen en estàtues de sal, però fins i tot només per Lot, per l'actitud acollidora i dòcil de Lot, s'ofereix a tot el seu entorn la salvació, que després pues, la seva dona surt de la ciutat i però els altres no. És a dir, crida una mica l'atenció que no estem acostumats en l'antic Evangeli un Déu tan compassiu, és més aviat un Déu castigador.
Sí.
Encara avui, mossèn Lluís, vostè creu que encara avui els cristians tenim aquesta idea al cap, al cos, que Déu és castigador? Què li sembla?
Jo m'he trobat, per exemple, un dia en una missa, llegia el Salm, que Déu castiga, i llavors trobar-te després a la sortida algú que diu, oh, si aneu predicant això del càstig, no tindreu cap èxit. Però és evident que la Bíblia, la culpabilitat, i en els Salms també, la culpabilitat no és el mateix davant de Déu que la innocència. Ara, que el món d'avui dia de vegades gaudeix amb el càstig a la culpabilitat, jo personalment no m'hi trobo gens bé. Jo penso que el càstig del que està culpable és el té en ell mateix.
Clar.
Gaudir de que castiguin el culpable no dic que no s'hagi de fer justícia, i amb això segur que el notari en sap molt més que jo. No? Però no m'agrada aquesta actitud. Jo el que voldria ressaltar és la insistència d'Abraham. La insistència. I la segona cosa que voldria dir és que Abraham no demana que els justos no siguin condemnats igual que els culpables. El que demana Abraham és que gràcies als justos també se salvin els culpables. Gràcies als justos. I això és, penso que és un tipus d'oració que a mi ja de petit sempre m'havia agradat fer-la. I penso que avui, començant per nosaltres, potser no ho prediquem massa. Que gràcies a la pregària doncs contribueix a la salvació, a l'ajuda dels altres.
Molt bé, doncs seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol segon.
Germans, pel baptisme fòreu sepultats amb Crist, i amb ell també vau ressuscitar, perquè heu cregut en el poder de Déu que el va ressuscitar d'entre els morts. Vosaltres éreu morts per les vostres culpes i per qui vivíeu com a incircumcisos, però Déu us donà la vida juntament amb el Crist després de perdonar-vos generosament totes les culpes i de cancel·lar el compte desfavorable on constava el nostre deute amb les prescripcions de la llei. Déu retirà aquest document i el clavà a la creu.
Pau parla del baptisme com d'una participació plena en el misteri de mort i resurrecció del Crist, obtenint per ell el perdó dels pecats i de les nostres culpes i cancel·lant el nostre deute, clavant-lo a la creu. Bé, és un text breu, però ben segur que hi ha molta llum que podem oferir als nostres oients. Mossèn Lluís, què diria?
Sí, jo penso que és important situar un momentet la carta als colossencs. Allà a Colosses hi havia una comunitat cristiana força viva que no precisament l'havia fundat Sant Pau, sinó un deixeble d'ell que es deia Epafras, em sembla, que si no m'equivoco. Aquests primers cristians, uns eren jueus i altres provenien del paganisme. Els que eren jueus tenien, diguem, una tendència a demanar que la circumcisió fos obligatòria, l'observança estricta del dissabte i altres pràctiques procedents de la llei. En canvi, els procedents del paganisme fonamentaven la seva religió defensant tradicions humanes, idees purament terrenals que no s'adeien precisament amb la doctrina de Jesús. I, de fet, uns i altres, d'alguna manera, es menyspreiaven. Llavors, davant de tot això, Sant Pau escriu aquesta carta i aquest fragment que avui s'ha llegit és recordar que Déu és el qui ens ha donat la vida juntament amb el Crist després de perdonar-nos generosament. I recorre aquest principi, penso que sempre és fonamental. En el món d'avui, en què també tenim tendències diferents, anar sempre a l'arrel. I l'arrel és aquesta, que en Crist és el centre de tot i no les tradicions, siguin jueves o passant.
A mi, la dicció d'aquest passatge em recorda la llei de la segona oportunitat. La llei de la segona oportunitat permet a aquelles persones que entren en deutes i no poden pagar-los, estan en una situació d'insolvència, els hi permet doncs, cancel·lar aquests deutes i recomençar la seva activitat de zero per evitar que aquella situació d'endeutament doncs, sigui ja definitiva i t'aboqui a una situació de ruïna permanent. Jesús és com la llei de la segona oportunitat. Ens cancel·la els deutes, ens dona l'oportunitat de recomençar, però alhora exigeix una conversió. Exigeix una conversió d'esperit. Les pràctiques antigues ens duen a la ruïna. Cal renéixer amb noves pràctiques perquè les antigues ja ens han demostrat on ens porten. Aleshores, és un principi científic que si repeteixes un mateix experiment te donarà lloc al mateix resultat. Per tant, si les pràctiques antigues ens han portat a la ruïna, si tu vols sortir d'aquesta situació de ruïna, has de renéixer, has de replantejar la teva vida i Jesús ens dona la mà per sortir del pou, per sortir del forat i recomençar amb una nova vida.
Algun matís més per aportar? O... No? Doncs vinga, passem a escoltar la darrera lectura.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
La darrera lectura és l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 11.
Un dia Jesús pregava en un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà: «Senyor, ensenyeu-nos una pregària com la que Joan ensenyà als seus deixebles». Jesús els digué: «Quan pregueu, digueu: Pare, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre regne, doneu-nos cada dia el nostre pa i perdoneu-nos els pecats, que nosaltres mateixos també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem en la temptació». Després els deia: «Si algú té un amic i aquest el va trobar a mitjanit i li diu: Amic, deixa'm tres pans que acaba d'arribar de viatge un amic meu i no tinc res per donar-li. Qui de vosaltres li respondria de dins estants: No m'amoïnis, la porta ja és tancada i jo i els meus fills ja som al llit, no em puc aixecar per donar-te'ls? Us asseguro que, si no us aixecàveu per fer un favor a l'amic, la mateixa impertinència us obligaria a aixecar-vos per donar-li tots els pans que necessita. I jo us dic: demaneu, i Déu us donarà. Cerqueu, i trobareu. Truqueu, i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana obté, tothom qui cerca troba, a tothom qui truca li obren. Si un fill demana un peix al seu pare, qui de vosaltres li donaria una serp en lloc del peix? O bé, si li demana un ou, qui de vosaltres li donaria un escorpí? Penseu, doncs, que si vosaltres que sou dolents sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el Pare del Cel donarà l'Esperit Sant als qui li demanen.
De camí cap a Jerusalem, Jesús pregava en un indret i un dels deixebles li demana que els ensenyi a pregar. El mestre els ensenya el Pare Nostre i com ha de ser l'actitud del deixeble envers Déu Pare. tots nosaltres hi som aquí, no? Interpel·lats també pel que Jesús proposa, suggereix, no? Què els hi sembla?
Aquí aquest fragment hi ha dues parts ben diferenciades. Per una banda, el Pare Nostre. El Pare Nostre, jo crec que l'hem resat tantes vegades, l'hem dit tantes vegades, que potser el fem una mica de carrereta. O sigui, és un ritus. I potser hi reflexionem poc sobre el seu contingut concret, que és una lliçó de vida, és una lliçó d'espiritualitat. I per altra banda, hi ha l'apartat de la pregària, del demaneu i se us donarà. Ara, clar, què demanes? O sigui, sabem demanar, sabem pregar, però és clar, si li demanem que guanyi el Barça quan juga contra el Madrid, hem de comptar que com a mínim un altre tant li demanaran el mateix Déu que nosaltres, li demanem que guanyi el Barça, els altres estaran demanant que guanyi el Madrid. Aleshores, has de ser, clar, depèn del que demanis. Aleshores, a Déu el que és de Déu i al César el que és del César. No li demanis a Déu coses que són del César. D'acord?
Però el Barça és el Barça.
Diguem-ho així, deixem-ho allí. D'acord? Aleshores, bueno, potser tornar al Pare Nostre, el Pare Nostre l'hauríem de desgranar, de reflexionar fragment per fragment. Pare, que sigui honorat el vostre nom, és a dir, aquesta actitud de humilitat, de reconeixement, que vingui el vostre regne. Li estem demanant que l'amor, la pau, es facin presents en les nostres vides. No que nosaltres anem al seu regne, sinó que el seu regne vingui a nosaltres, per començar. Nosaltres ja hi anirem, però de moment que el seu regne vingui a nosaltres, com se fa això en un món tan violent, tan injust, tan desigual com el que tenim? Doneu-nos el pa nostre de cada dia. No li demanem amb un milionet d'euros ja faríem. No, el pa nostre de cada dia. Els ocells no es preocupen del que menjaran demà.
Imprescindible per viure.
Bueno,
més o menys.
Sí, o sigui, sí. Has de viure en aquest món, has de tenir els peus en aquest món i has de preveure pues, les circumstàncies d'aquest món, però també has de tenir la vista posada més enllà, etc. És a dir, el Pare Nostre l'hauríem de convertir en una pauta d'oració, de reflexió, mastegant-lo poc a poc, tros a tros.
Quina sort de tenir el Pare Nostre, aquesta pregària que ens ha ensenyat Jesús. És com un distintiu dels cristians. Jo quan faig batejos, al final es diu: ara preguem tots junts el Pare Nostre. Jo acostumo a dir que no és exactament litúrgic. Oferirem aquest Pare Nostre pel nen que acaba de ser batejat. Animes una mica més la gent a pregar. Però jo noto que hi ha molta gent avui que no et segueix. Jo el dic en veu alta, em podeu acompanyar. I llavors jo acostumo a dir després. No som millors ni pitjors que la gent d'abans. Però la gent d'abans, que potser alguns no sabien ni llegir ni escriure, durant 20 segles, s'ha conservat el Pare Nostre aprenent-ho de pares a fills. I avui que sabem tant d'informàtica i d'ordinadors i de no sé quantes coses més, al moment que hem de dir el Pare Nostre, dificultats tenim en dir-ho. Quina pena. Perquè el Pare Nostre el resem els creients i alguns que potser no són massa practicants ni potser ni creients, en un moment de necessitat, si el saben, com els hi surt del cor. I aquí vaig una mica amb la cosa que comentaves, que el Pare Nostre s'ha de dir sabent el que es diu. Diu que un tal Jaume va morir, va anar al cel, i al arribar al cel li va dir a Sant Pere: jo he dit molts Pare Nostres, tinc les portes obertes. I Sant Pere li va dir: espera't, va obrir una finestra i es va veure una missa. En la missa tocava el moment del Pare Nostre. L'organista, les tecles perfectes per tocar el Pare Nostre. La gent obria la boca per cantar-lo. El celebrant, les mans alçades i amb una actitud hieràtica. Però el cel no arribava. I el Jaume li diu a Pere, a Sant Pere: clar, però jo no se sent res. I Sant Pere diu: és que aquí només arriba el que surt del cor. Per tant, sí que és veritat que a tots ens cal algun moment Però al mateix temps tenir com un hàbit de poder dir el pare nostre de la mateixa manera que fem coses que respirem sense saber en aquell moment que estem respirant, però sabem fer-ho, saber el pare nostre. I aquest costum, jo ara no vull fer campanya, però que a l'església de vegades quan resa el pare nostre alguns fidels es fan com a celebrant, que sense una manera ostentosa, però en forma senzilla, posar les mans com a signe de pregària, de vegades els gestos externs ens ajuden a la cosa interna. Em viem a copsar en un país del nord que aparentment és menys sensitiu que els llatins, que a l'hora del Pare Nostre aquells catòlics tots es tenien les mans en forma de pregària senzilla, sense donar cap lliçó ni cap cosa.
Xavier?
I després sobre el com preguem, què demanem quan preguem. Clar, això també surt en aquest passatge, té una certa autonomia respecte de la primera part, i això també hauria de ser objecte de reflexió. A mi m'agrada la pregària aquella que diu ajudeu-me a canviar el que puc canviar, a assumir el que no puc canviar, i la intel·ligència per distingir entre l'un i l'altre. És a dir, s'ha de... De vegades dius, aviam, demano que tal persona es curi. Ja està bé, perquè Déu ho pot tot. Però no hauríem de demanar també força per assumir, per acceptar la que sigui la voluntat de Déu? I així en tantes altres ocasions que dius, és que Déu no m'escolta. Bueno... Potser tu no li demanes.
O potser no et convé el que li demanes.
O potser no et convé el que li demanes, o potser no és el designi de Déu. Déu escriu recte amb ratlles tortes.
Sí, sí.
D'acord? Però aquesta actitud de assumir la nostra feblesa i la voluntat de Déu, potser és això el que li hauríem de demanar.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, aquesta sintonia de fons, vol dir que ja hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies, mossèn Lluís Portavella, i també gràcies, Xavier Francino. Els espero aquí diumenge vinent, si poden, esclar, però com, em sembla que sí. Gràcies també als nostres oients per haver sintonitzat el programa. Recordin que diumenge vinent, en comptes de a les 10 del matí, el programa s'emetrà a 10:45 del matí. Gràcies de nou, els esperem la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.